els diputats empresonats o que es troben a l'estranger. Serà a les 10 del matí aquest dimecres, com dèiem, i així ho ha decidit aquesta tarda la Junta de Portaveus de la Cambra Catalana, l'endemà de la ja coneguda detenció de Carles Puigdemont a Alemanya. Precisament Carles Puigdemont ha comparegut aquesta tarda davant del jutge a Neumünster. La portaveu del Tribunal Regional Alemany diu que és probable que no hi hagi cap decisió sobre l'extradició de Puigdemont abans que s'acabi aquesta Setmana Santa. Puigdemont ha comparegut davant de la justícia alemanya a través d'aquests jutjats del nord d'Alemanya l'endemà de ser retingut. No ho ha fet davant del Tribunal General de l'estat de Schleswig-Holstein, a uns 70 quilòmetres de Neumünster, que és on havia de declarar en un principi. Poc abans de les 4 de la tarda, segons s'ha sabut, per l'entorn de Puigdemont, ha sortit una furgoneta de la presó amb la qual es podria haver traslladat el mateix Puigdemont. Una delegació de Junts per Catalunya, amb el diputat Quim Torra al capdavant, s'ha desplaçat a la zona per donar-li suport. I també us expliquem que Jordi Sánchez valora tornar a ser candidat a la investidura, segons s'ha revelat avui. Estudia aquesta possibilitat, segons han informat els seus advocats, en una roda de premsa. La informació arriba després que divendres el Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides instés Espanya a garantir els drets polítics de l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana i número 2 de Junts per Catalunya a les últimes eleccions, empresonat, recordem-ho, a Soto del Real des de fa més de 5 mesos. Avui parlarem des del programa El Mirador de l'Actualitat sobre aquesta detenció de Puigdemont i l'última hora de l'actualitat política i judicial, però també ens referirem a un interessant treball de l'historiador i sacerdot Ramon Cors sobre la qüestió catalana en els arxius del Vaticà. S'acaba de publicar el primer volum dels 4 que tindrà aquest gran treball documental i històric. Ens ambientarem en aquest treball que ha tingut també per la situació política un gran impacte en la societat catalana. Això serà d'aquí a uns minuts. Abans us comentem que a la Catedral de Tarragona, a 9:45 d'aquesta nit, Xavier Puig dirigirà diferents veus solistes amb el cor Ciutat de Tarragona i l'Orquestra Simfònica del Vallès per interpretar una joia de la música clàssica, la passió segons Sant Joan de Johann Sebastian Bach. Serà 9:45 d'aquesta nit, dilluns sant, a la Catedral de Tarragona. Ara sí, donem pas al pensament del dia abans del programa El Mirador. Avui amb Lluís Serra, germà marista i professor de la Facultat de Teologia de Catalunya.
Els esdeveniments polítics i judicials dels darrers dies, especialment l'actuació del jutge d'Arena divendres passat i la detenció de Puigdemont a Alemanya, ahir diumenge, estan provocant reaccions de tot tipus. Veus autoritzades a l'Església a Catalunya no han estat callades, piulades a l'arquebisbe i president de la Conferència Episcopal Tarraconense, Jaume Pujol, els cardenals Joan Josep Omella i Lluís Martínez Sistac, els bisbes Agustí Costés i Josep Àngel Saiz, han palesat la seva greu preocupació i la necessitat de diàleg en el camp polític. L'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, ha publicat una nota clara i contundent. Beata Legón va publicar dissabte passat un article titulat El crac del 23, que iniciava així: Ayer se oyó un crujido, recorrió desde los Pirineos hasta Gibraltar. Ayer sí, ayer se rompió España. L'àrbitre s'ha convertit en el protagonista del partit en comptes de facilitar el joc. La justícia ha substituït la política. Els pretesos defensors de la llei són, en opinió força generalitzada, els primers en incomplir-les. Es van convocar eleccions per normalitzar la situació, però els resultats no van agradar als convocants i la crisi s'ha aguditzat fins a extrems molt preocupants. S'han quedat jurídicament tan caps que els col·lectius s'han quedat, si més no provisionalment, orfes dels seus dirigents. Actuació altament irresponsable i de conseqüències imprevisibles. Les actituds pacífiques són irrenunciables. Per als creients, la pregària també ho és.
Ràdio Estel.
La Setmana Santa a Ràdio Estel.
El 29 de març, dijous sant, a 8:15 de la tarda, missa de l'escena del Senyor des de la catedral de Barcelona. A 9:00 del vespre, Stabat Mater i Salve Regina dels germans Manel i Josep Pla. I a 10:00, clàssics en viu, misteris de Setmana Santa. I a 12:00, Via Crucis cantat. El 30 de març, divendres sant, a 8:00 del matí, les laudes. A 10:15, cant de Quaresma del pare Ireneu Sagarra, una gravació històrica feta el 1965. A 3:00 de la tarda, sermó de les 7 paraules des de la catedral de Barcelona. A 5:00, acte litúrgic de la Passió del Senyor des de la mateixa catedral de Barcelona. A 7:00, les 7 paraules de Jesús a la creu amb Josep Lluís Socies. A 9:15, cant gregorià al monestir de Poblet. A 9:00 del vespre, concert homenatge a Joan Carreras de Gas amb les seves obres creades al segle XIX a la Bisbal d'Empordà. A 10:00, Passió de Sant Joan als clàssics en viu. I a 12:00, Via Crucis cantat. El 31 de març, dissabte de Glòria, a 8:00 del matí, les laudes. A 9:00 del vespre, cant gregorià a Montserrat, el cor de monjos i escolans enregistrats el 1964. I a 10:00 del vespre, vetlla pasqual des de l'abadia de Montserrat. I l'1 d'abril, diumenge de resurrecció, a 9:15 del matí, les laudes. I a 11:15 del migdia, missa de Pasqua des de la catedral de Barcelona. Viu la teva Setmana Santa amb nosaltres. Viu la Setmana Santa a Ràdio Estel. Un territori tan misteriós com hospitalari. La Índia, de l'herència dels Maharajàs al llegat de Gandhi. Del 13 al 23 d'agost, el Club Més Amics et porta a fer un viatge que marcarà un abans i un després en les teves experiències viatgeres. Del 13 al 23 d'agost, la Índia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 8 minuts de les 6, salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem en aquest dilluns sant el temps d'anàlisi de l'actualitat. Un temps d'anàlisi molt atapeït perquè analitzarem l'última hora de la situació política i judicial a Catalunya, principalment amb la detenció de Carles Puigdemont ahir diumenge a Alemanya com a punt de referència i les conseqüències del fet que Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Carme Forcadell i Raül Romeva estiguin des de divendres a la presó. La investidura no ha prosperat, entre altres raons, perquè el ple de dissabte no va poder ser-hi el candidat Turull. Comentarem igualment les mobilitzacions i les reaccions a la nova situació de Puigdemont. Però d'altra banda, com teníem previst, també volem presentar, encara que sigui en format breu, el debat, el treball històric, la qüestió catalana a l'Arxiu Secret Vaticà, de la restauració a Primo de Rivera 1875-1923. Un gran treball presentat el 13 de març passat, volum que ha impactat d'alguna manera aquests dies també en la societat catalana amb el rerefons de la situació política. Les relacions històriques entre Catalunya i la Santa Seu, una realitat dinàmica amb el pas dels anys i en paral·lel amb les aspiracions de Catalunya com a poble, ocuparan també bona part avui del nostre col·loqui. És una aportació que també arriba a la Catalunya actual. I ens acompanyen avui a l'estudi de Ràdio Estel el mateix Ramon Cors, historiador, sacerdot, rector de la Basílica de la Puríssima Concepció de Barcelona, director de la Biblioteca Balmesiana, entre altres funcions, entre altres serveis, i autor del treball La qüestió catalana en l'Arxiu Secret Vaticà, de la restauració a Primo de Rivera 1875-1923. Doctor Cors, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Primer de tot, li demano disculpes perquè aquest programa ja té un temps limitat per aprofundir en el seu treball, que donaria per hores, i a més amb l'actualitat quedarà curt segur, però intentarem fer el màxim possible i compto amb la seva col·laboració.
Molt bé.
També saludem Toni Picó, advocat, exdiputat d'Unió, entre altres coses. Bona tarda, gràcies per haver vingut.
Bona tarda, Ignasi.
I saludem també Joan Pallarès, historiador, col·laborador de Ràdio Estel i el Setmanari Catalunya Cristiana, i podem dir que un dels admiradors d'aquest nou treball de mossèn Cors. Bona tarda.
Bona tarda.
Com està?
Estupendo, molt content de que m'hagi tocat avui, doncs, dia de torn.
Molt bé, doncs nosaltres també molt contents que hagi vingut, i a més vostè també col·laborador amb les transmissions de Setmana Santa.
Exacte.
Ahir mateix, diumenge de Rams.
Ahir mateix i el divendres i dijous i diumenge també.
Bé, tenim la sensació que s'estan produint notícies sobre la situació política i judicial de Catalunya que fan oblidar les immediatament anteriors. És a dir, el protagonisme era la investidura de Jordi Turull divendres, dissabte, amb el seu empresonament no va poder culminar aquesta investidura, ni tan sols amb una derrota en segona votació. Ara que hem conegut des d'ahir la detenció de Carles Puigdemont, sembla que el nom de Jordi Turull l'oblidem. Va tot molt de pressa. Quina sensació tenen del que està passant? Si poden fer una roda breu. I si vol, el doctor Cors també, encara que no vulgui entrar en el fons. Joan Pallarès, si vol.
Han canviat completament el mapa. Vull dir, pràcticament les cartes han canviat. És a dir, tot el joc que teníem ara en aquests moments era un, i pràcticament en 48 hores pràcticament han canviat totes les cartes, ja no tenen el mateix valor ni el mateix significat ni els mateixos punts, diguéssim, dintre de l'escaquer. Per tant, estem en una situació completament nova i és replantejar estratègies totalment.
Senyor Picó, també està d'acord?
Com avui parlarem del llibre del doctor Cors, que jo vindré més a escoltar i aprendre que parlar-ne. Dos breus comentaris. Primer, jo penso que hem de rebutjar els actes violents d'aquests darrers dies a Barcelona.
No vinguin d'on vinguin,
Vinguin d'on
tant
vinguin.
Si són que falsejats que, com que, si són dels manifestants.
Vinguin d'on vinguin.
Que potser no venen de bon...
No, és que,
de bon diuen que venen.
No, és que tinc molt clar que no beneficien la cerca d'objectius legítims de ningú. Per tant, primer és el rebuig d'aquests actes violents. I segon, jo crec que estem en un moment de canvis, ha d'haver un canvi de plantejaments, però que jo penso que el que toca al Parlament de Catalunya doncs és escollir un president i crec que també formar un govern el més ampli possible per recuperar les institucions catalanes, per governar, i si es vol, en aquest sentit, que es doni una perspectiva a curt i a mig termini del que es vol fer.
Formar un govern vol dir vostè, deixi-m'ho dir a mi, que no sigui ni presidit per Jordi Turull ni presidit per Jordi Sánchez.
Això decidiran els nostres representants polítics que van votar el dia 21 de desembre. El que jo crec és que davant del que està passant, del que ha passat aquests tant divendres com va passar ahir, és el Parlament de Catalunya no pot estar ja per declaracions poc eficaces, sinó que el que ha de fer és escollir un govern que doni una certa estabilitat a Catalunya. Una certa.
Que es formi govern s'està demanant, per exemple, des de l'abadia de Montserrat, des d'alguns episcopats, mossèn Cors, per tant, potser vostè també pot compartir aquest desig, que es formi govern, encara que no vulgui entrar en més consideracions.
No, naturalment, comparteixo amb tot el que han dit els contertulians, i és absolutament cert, i d'altra banda, és natural que les institucions com l'Abadia i altra de Montserrat i altres doncs es preocupin per aquesta temàtica i que participin dels mateixos desig.
Té la sensació, i ara entrem en el treball de qüestió catalana, si surt alguna altra qüestió d'actualitat, evidentment la podem seguir comentant, això està plenament obert, però té la sensació que ha sortit, ja sé que vostè no és oportunista, però sí que podem dir que ha sortit en un moment oportú,
sí,
aquest llibre.
Realment. No, és més, el vam retrasar. Vam trigar més perquè pensàvem que la situació actual ja estaria més o menys encarrilada i vam pensar
com
més tard millor, perquè això va sortir abans de Nadal, ja. Ho teníem preparat i vam trigar 3 mesos. Però segurament si haguéssim esperat encara ho aniríem allargant molt més.
Potser trigaria més a sortir. Bé, què vol ser aquest treball que finalment tindrà 4 volums?
Sí.
Sí. Un treball històric sobre tot el que es diu de Catalunya des de, això, des de finals de la tercera part del segle XIX fins al moment actual al Vaticà, en els arxius secrets vaticans.
És una qüestió desconeguda. Les relacions es poden estudiar, les relacions Espanya amb la Santa Seu, perquè ja s'han estudiat, però específicament relacions de Catalunya amb la Santa Seu, que realment és una comparació diferent, no s'havia fet. Jo vaig començar a fer-ho l'any 90. Abans ja treballava a l'Arxiu Secret Vaticà, des del 82.
Per tant, això ja fa més de 30 anys.
Sí, exacte. I aleshores vaig començar fent uns registres, que és descobrir els documents, que hi ha una gran feinada, després buscar la signatura, comentar-los i publicar-los. Això em va portar a fer 5 registres, o sigui, llibres de registres. En total, vaig portar 3.000 documents que feien referència a Catalunya a la Santa Seu. Volia començar ja des del temps de la República, però no vaig poder, perquè encara no estava obert l'arxiu del temps de Pius XI. I vaig anar enrere, de manera que vaig començar a finals del segle XIX fins al 1921, és a dir, fins al pontificat de Benet XV. Lleó XIII, Benet XV. 1877-1921. Quan vaig tenir tot aquest material, aquests més de 3.000 documents, aleshores vaig veure que obrien l'Arxiu Secret Vaticà a l'època de Pius XI. I va ser quan vaig començar a treballar-hi en aquesta època més propera nostra. I només arribar, quan ja es va obrir el període de la República, només arribant a l'Arxiu Secret Vaticà, que acabaven d'obrir, ja em vaig trobar amb 22 capses, buste, que diuen, no?, en 22 capses, que les capses són unitats amb centenars de folis a la nunciatura. Però després, a la Secretaria d'Estat, vaig trobar 18 fascicles més que venien encapçalats amb el tema La Cuestione Catalana. Això va tenir una importància extraordinària a la Santa Seu. Per això vaig començar a estudiar.
I és que de qüestió catalana se'n parla, podem dir, des de fa segles, fins i tot, podem dir, no? Hi ha una qüestió catalana vista històricament d'una manera o d'una altra fins als nostres dies.
Aquesta va ser la meva intenció primer. Volia entrar a la República, però vaig dir, a veure, què s'entén per qüestió catalana i quan comença? Hi haurien alguns precedents, però vaja, la primera vegada que trobo una cosa semblant és el 1800, penso que és el 78, en què surt el tema de no fer servir el castellà o el català en alguns llocs, i que ja anunciava la qüestió catalana que té a veure amb l'ús de la llengua, en el nostre cas l'ús de la llengua catalana, té a veure amb el nomenament de bisbes, té a veure amb la formació dels seminaristes, té a veure amb la investigació de l'alta cultura i té a veure pròpiament amb la relació de les esglésies de Catalunya amb el Vaticà.
Per tant, del 1714 fins ara, una mica el seny català va fer, per dir-ho així, que de no tenir cap manifestació de la nostra cultura i de la nostra identitat, almenys anéssim tenint alguna cosa, no?
És que potser el 1714, el que passa als anys següents, és que l'Església és un instrument, precisament, de penetració del castellà a dintre de Catalunya. No el clergat, vull dir, el ras, sinó a nivell de jerarquia. Les jerarquies realment són importants per penetrar el català, inclús els problemes que hi ha dintre les mateixes congregacions religioses, de reprimir el català amb els seus propis alumnes. Mentre que després arriba un moment que hi ha un tomb, a mitjans amb l'època de la Renaixença, hi ha un tomb i precisament l'Església és la punta de llança, possiblement a l'hora de la catalanificació, del recatalanitzar el país.
s'havien recuperat també les institucions, la Mancomunitat, i bé, hi ha més contemporàniament l'autonomia de Catalunya. Mossèn Ramon Cors, han circulat aquests dies, i ho hem pogut llegir nosaltres consultant informacions i parcialment el llibre, algunes frases, per exemple, del 1921 sobre l'aspiració d'una Catalunya més forta, una Catalunya independent, i, evidentment, figures com el cardenal Francesc Vidal i Barraquer, arquebisbe de Tarragona, entre altres.
Sí.
Què destacaria vostè d'aquestes frases? Potser són les frases més mediàtiques o les figures més mediàtiques.
Hi han dues frases que són vitals. Una és estrictament de Calusa a la Santa Seu, i és constant. Quan s'ha de triar un bisbe, la conclusió és català no sí, catalanista no. Aquesta és la cosa més important.
Parlem de la primera meitat del segle XX.
Estem en el període nostre que ja ens ocupa. Sobretot a partir de 1900. Català no sí, catalanista no. I l'altra cosa és sempre catalanismo sí, catalanismo político no. Són les dues frases que jo, després d'haver treballat tants anys, arribo més o menys a aquestes conclusions que sintetitzen les coses. Ho diré d'una altra manera. L'Església, en concret, en aquest cas, la Secretaria d'Estat, els papes i els nuncis, a grans trets, no tenen res en contra del catalanisme que se'n podria dir, i jo l'anomeno així, el catalanisme cultural. És a dir, l'expressió natural de la llengua, la cultura, el treball, la predicació en català, l'ensenyament del catecisme en català, i també la difusió en forma científica, poètica, etc. En aquest catalanisme no hi ha inconvenients, a grans trets. El que és un problema per a l'Església és el catalanisme polític. Quan el clergat, sobretot, ja clarament surt així, els benedictins, que eren de Montserrat, i els caputxins de Barcelona, comencen, però després també el clergat secular, però principalment aquests ordes, comencen a mostrar més interès, més enllà del que és purament cultural, el que és ja polític. Per això la Santa Seu, quan veu que el clergat pot ficar-se en qüestions polítiques, ho talla. Per què? Perquè la Santa Seu sortia, per això comença el 1875, quan comença ve la restauració monàrquica.
Després de la Primera República del 73.
I l'Església es planteja, donem el suport a aquest sistema de restauració monàrquica que evitarà les revolucions, com la que havien passat del 68, donarà un període d'estabilitat, i l'Església, d'altra banda, també, en un context de cristianitat, mantindrà també els seus privilegis, diguem-ho així, en ordre a la societat, etc. Per això li donarem suport a la restauració. El catalanisme era vist com una força política que no ajudava la consolidació de la restauració, sinó que la dispersava, que no anaven les forces cap al centre, la unitat del procés, sinó que anava cap enfora. D'aquí ve que l'Església no s'hi fica pròpiament amb la política, sinó que dona suport a aquell període de restauració que assegurava la pau i la tranquil·litat, la pau en el mateix país i la tranquil·litat de l'Església. Això explica moltes coses. Estem abans de la dictadura de Primo de Rivera, perquè quan arriba Primo de Rivera les coses canviaran, Ara parlem d'abans.
Mm-hmm. Sí, certament. En el segon llibre serà després, no?
Sí, serà ja plenament la dictadura. I només puc dir que la dictadura de Primo de Rivera, que tampoc era una dictadura més, La dictadura de Primo de Rivera era una dictadura estructurada. Una dictadura, si es pot dir aquesta expressió, moderna. que no era un simple, una simple manifestació de soldats, com passava en altres moments, sinó que era, ja participava d'unes idees que també tenien els seus punts de regeneració. Sigui com sigui, la dictadura de Primo de Rivera, en l'ordre de l'Església, té un objectiu: donar suport a l'Església, i l'Església li dona, naturalment, perquè dona suport al mateix president del govern, no tota l'Església. I aquest suport que li dona i que se n'aprofiten tots dos, en gran part, és sobretot per l'afany que té la dictadura d'espanyolitzar Catalunya. L'expressió no és meva, és de Primo de Rivera i de tots els seus col·laboradors. I aquesta cosa d'espanyolitzar Catalunya és el que després, amb la política religiosa, serà el que farà el franquisme. És un calc exacte del que ja va passar a la dictadura de Primo de Rivera. Això s'entén que aleshores el cardenal Vidal i Barraquer i alguns pocs bisbes catalans reaccionen contra això.
Uh-huh. I amb un sol anunci durant tot el període queda Santa d'Esquini. Un sol anunci durant tot el període.
Sí, que
aparcarà ja inclús
la guerra
pública. Sí. Des dels anys 20 fins pràcticament arribar a la guerra està el cardenal Tedeschini, com a anunci. És únic.
Tedeschini va ser el factòtum de tot, de les relacions, i el que realment va informar a la Santa Seu d'una situació a Catalunya que passava per la contemplació dels seus ulls. Uh-huh. I teníem un gran enfrontament amb el cardenal Vidal i Barraquer, que va durar durant la dictadura. Però acabada la dictadura, aquell enfrontament passen a ser dos grans col·laboradors.
Mm-hmm. Mm-hmm. Bé, avui molt interessant tot el que estem parlant, i hem estat parlant amb Ramon Cors, historiador i autor del treball La qüestió catalana en l'Arxiu Secret Vaticà, primer volum de la restauració Primo de Rivera, 1875-1923. Ens ha comentat el context en què va començar a treballar a finals dels anys 80. Suposo que viatges al Vaticà, contactes...
30 anys.
I després suposo que tota una xarxa en la distància, també, no? Vostè treballant com a gran documentalista i historiador, per cert...
Jo vaig treballar amb en Junqueras
en Junqueras hi havia treballat.
Per exemple.
Cal recordar-ho, que també va treballar l'Arxiu Secret Vaticà.
Sí, des d'aquí, evidentment, el recordem i, evidentment, amb els millors desitjos per ell en l'aspecte personal, no entrem en la qüestió política, segur que estarà molt content quan hagi sabut i si...
Viurem d'enviar el llibre.
Exacte, i si surt en llibertat més endavant, doncs tindrà més ocasió de felicitar-lo a vostè, doctor Cors. Bé, per quan tindrem els altres volums? Anirà més ràpid potser que aquest, no? Perquè vostè ja va treballant de tot plegat.
Jo hi treballo cada dia.
Ho sabem.
Cada dia del món. Ara bé, jo sóc un rector de la Concepció, i tinc moltes altres ocupacions, i també acadèmiques.
Sí, per cert, també vicerector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, que no ho hem dit.
Sí. I aleshores, el que suposo que aquest 18 no, però a veure si a finals del 19 ja podem presentar el segon volum.
I aniran sortint un per un, però potser amb un any de diferència.
O dos o tres.
Bé, no hi ha problema. El meu client no té pressa, deia Antoni Gaudí, en procés de beatificació.
Això.
Bé, abans d'acabar algun comentari, senyor Picó, que vostè deia que venia a escoltar...
Tenia una pregunta.
Sí, endavant, ràpidament.
Com s'obren els arxius vaticans? O com i quan?
S'obren per disposició del Sant Pare, en el moment oportú, i han de passar com a mínim 50 anys de la mort de l'últim pontífex. No sempre es compleix, sinó que de vegades s'allarga molt més. Per exemple, l'arxiu de l'època de Pius XII ja està a punt. Fa anys que està a punt, ho sé perfectíssimament, perquè això que deia l'Ignasi, amb tants anys vas coneixent molta gent, sé qui ho va fer, qui ho va catalogar, etc. Ara, de vegades la raó d'oportunitat fa que no es deixin veure, fins que passin molts més anys, per la excessiva actualitat que tenen.
Al Vaticà hi ha finezza, però també prudència i lentitud, de vegades, lentitud en el bon sentit, que no s'interpreta.